Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
De novembre, programa 479, entrevista Green, una entrevista de tot cor amb la història de la Bruna i la síndrome d'Usher. Us preguntareu, i què hi té a veure això amb el medi ambient i la sostenibilitat? Doncs bé, jo crec que val la pena que escolteu aquesta entrevista amb la mare de la Bruna, la Berta Adell, i entendreu una miqueta que bé, que en aquest món moltes de les coses queden lligades i que relacionen, i aquí hi ha molta, molta profunditat en molts sentits. Llara Triple Plus i consum responsable amb en Gallego, amb aquest nou estudi sobre els efectes dels microplàstics, mobilitat green, també amb en Gallego, l'adeu definitiu als motors de combustió, d'aquí 12 anys, adeu, ja no se'n podran vendre, des dels dièsel, benzina o híbrids, i l'empresa i comerç Triple Plus, els mobles de disseny a partir de plàstic reciclat, que triomfen, com a mínim alguns d'ells. Catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, al Facebook i al Twitter.
Quin temps ha fet?
I els últims 8 dies, sens dubte, el més destacat són dos aspectes. D'una banda, la caiguda de temperatures del divendres, dissabte i diumenge, valor sota zero en algunes comarques, fortes ventades i nevada per fer una mica de tast durant el divendres. Això d'una banda. I segon aspecte, aquestes pluges gens extenses, perquè a gran part de Catalunya no ha plogut, però sí que ho ha fet amb moltes ganes en dos observatoris, Campins, el Vallès Oriental i el Prat de Llobregat, aquest trànsit entre dimecres i dijous. En tots dos casos, tant Campins com el Prat de Llobregat, 60 litres, gairebé 61 per metre quadrat, i alguns altres registres significatius al voltant del Baix Llobregat, també del Barcelonès, o algunes àrees properes del Vallès Oriental i també d'Osona.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Tenim finalista de la setmana, és el Joan Carles. Carles, el Pirineu Oriental una mica nevat des de l'Alta Garrotxa. Blau, intens, lleugeríssima, enfarinada al Pirineu. Tot això fotografiat des de la Garrotxa i uns núvols que trenquen el cel blau ben intens. La foto és del passat dia 6.
L'entrevista.
Això és l'entrevista, que sí?
Sí, i tu ets el Francesc Mauri.
I jo sóc el Francesc Mauri i tu el José Luis Gallego. Aquest novembre te n'en recordes que fem 10 anys?
Sí.
I em vas plantejar, escolta'm, hi ha una entrevista que...
Hauríem de fer,
i jo et vaig dir, és que de la manera que està el planeta, de la manera que estan les coses, de la manera que funciona el món, és que em sembla una entrevista molt adient. Per aquest motiu, i sobretot també per la circumstància que ara tot plegat, tot seguit explicarem.
De fet, nosaltres a l'Espai de Medi Ambient sempre posem al mig a les persones. Qui dubti d'això és que no ha escoltat en aquests 10 anys, al llarg d'aquests 10 anys.
Sí, perquè el problema del medi ambient, el planeta no el té. No. Això sempre ho hem dit, el planeta, si li fem mil... com dirien, putades, perdó, s'adaptarà.
Fa 4.500 milions d'anys
que s'adapta.
Sí, exacte.
Però hi ha una espècie que és la nostra que no ho té fàcil ni ho tindrà fàcil.
Clar, i aquesta espècie de vegades té problemes ella mateixa sense sortir d'ella mateixa.
Això mateix.
I és per això que aquesta entrevista és tan interessant des del punt de vista fins i tot de l'home i la Terra.
De l'home i la Terra, ara ho has dit. En aquest cas ens acompanya, però, una dona, Berta Dell. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tu ets la mare de la Bruna. Qui és la Bruna? Explica'ns.
Doncs la Bruna és la meva filla.
Sí.
I la Bruna ara té 2 anys.
Sí.
I quan tenia 9 mesos va ser diagnosticada amb una síndrome, la síndrome d'Usher, de tipus UV, que és una malaltia minoritària, a la qual ens hem hagut d'enfrontar, hem hagut d'encarar, i amb la que treballem cada dia per poder donar-li a la Bruna el millor, tant ara com al futur.
El titular d'aquesta malaltia, el titular, diríem, periodístic, el titular perquè la gent es faci una idea, seria que la Bruna va perdent la percepció del seu entorn des del punt de vista visual, auditiu i no sé si més enllà?
Crec que encara podria ser més contundent. Crec que seria que, desafortunadament, la Bruna va néixer sense audició, va néixer sense el sentit de l'equilibri i, desafortunadament, anirà perdent el sentit de la visió fins a perdre-la completament al voltant de l'adolescència. Per tant, això passa perquè és el síndrome d'Usher de tipus UV, que és el més sever, i neixen ja sense aquests dos sentits d'inici.
Per tant, ara té una percepció molt més gran del seu entorn de la que tindrà progressivament.
Veurem, depèn de com avanci la nostra
organització
i l'ajuda que donarem. Exacte.
Val.
Però en principi aquest és el diagnòstic, sí.
Això vol dir, José Luis, que la Bruna... la Bruna, la Berta és ella. La Bruna veu el planeta, veu el seu entorn, té una percepció i segurament ella no és conscient de tot el valor que això té i que te n'adones a mida que una persona doncs va vivint.
Evidentment té aquesta percepció i com tots els éssers humans s'adapta a les circumstàncies que li ha donat la vida des del principi, no? No té aquesta percepció de pèrdua, d'absolutament res, donat que ha vingut aquí. Però la Bruna té una gran aliada, que no s'ha de tenir mai, que no s'ha de deixar mai a un costat, perquè és una molt gran aliada, que és la recerca, la ciència. Aquesta és la gran esperança de la Bruna, i jo diria que la gran esperança de la humanitat, no? En aquest sentit, jo entenc, Berta, que quan us donen la diagnosi a l'Arnau i a tu, el primer cop emocional ha de ser, doncs això, com tu dius, saber, però immediatament la reacció, és a dir, la porta, la mirada cap a l'esperança és la mirada cap a la ciència, no?
Sí, sí. Per nosaltres va ser sens dubte així, tot i que en un primer moment el xoc va ser molt gran. Crec que van ser potser al cap de 2 setmanes que ja ens vam activar, i crec que el dol és paral·lel a la recerca i a la lluita, i crec que és una manera també de combatre i d'enfrontar aquest dol i aquesta malaltia, no? Creiem que si ens ha tocat viure aquesta situació no és només perquè l'haguem d'acceptar, que sí que ho hem de fer, sinó perquè a més hem d'aportar alguna cosa. Si se'ns planteja a la vida això, és que hi ha coses que hem d'activar nosaltres, que se'ns està demanant que activem nosaltres, i per tant és una responsabilitat. Val. I ens ho vam prendre així.
Clar, perdona, José Luis, tu ets actriu.
Sí.
Sí. I el teu marit és científic. Enginyer, sí? En biomedicina?
Sí, sí, exacte.
D'acord. Clar, em dóna la sensació que és com un complement màgic. Tinc aquesta sensació. Jo no us conec com a parella,
t'haig de dir,
no?
Que després d'un any de treball som, crec que puc dir que som un gran equip i ens sentim molt forts en aquest sentit. I crec que sí, que ens compensem en moltes coses, perquè tot i que jo tinc molt d'interès en aprendre tota la part científica, per mi és essencial saber de què va el que té la meva filla i saber-ho de primera mà. Ell m'ajuda a com entendre també la informació, òbviament, i en el vocabulari i tal, però sí que a nivell comunicatiu potser jo estic preparada per fer tot això. A nivell d'ajudar la meva filla amb la psicomotricitat, per exemple, tinc tota la formació per fer-ho en dansa i, per tant, puc aportar-li això i em fa sentir plena i orgullosa. A nivell d'addicció, també, quan desenvolupi la parla, o de tenir idees creatives perquè ella linki paraula amb imatge. Crec que sí. En aquest sentit puc donar-li jo moltes coses i l'Arnau moltíssimes, també molt importants pel tractament.
En aquest sentit, donat el fet doncs absolutament això, difícil d'entendre i d'assimilar del diagnòstic, el que jo he vist, he vist que fins a un punt la Bruna n'ha tingut sort amb vosaltres, perquè aquesta reacció que heu tingut de tirar endavant i de dir això no és irreversible i això ningú ha dit que sigui de per sempre, no la tenen tots els pares ni tot l'entorn dels malalts de la síndrome de Hushes. Aquesta síndrome està estesa fins al que tu has pogut saber?
Hi ha molt pocs casos, és una malaltia minoritària. Aquí, per exemple, a Catalunya en coneixem, estem en contacte amb dos casos de síndrome de Usher-UV de nens, eh? Adults no hi hem entrat en contacte. I crec que a Espanya són un total de 1.700 persones comptades, són unes 400.000 en tot el món de síndrome d'Usher, tant tipus 1, 2 com 3. Per tant, és minoritària.
Val. Com està la recerca, ara, en aquests moments, a data d'avui?
Hi ha moltes investigacions en marxa, perquè afortunadament, i parlem de l'aspecte de la visió, de la vista, la retinosi pigmentària, que és l'afectació de la visió en la síndrome d'Usher, és una malaltia que no és només de la síndrome d'Usher, que és la responsable del 50% de la ceguesa en tot el món, per tant, afecta altres malalties. Per tant, això fa que hi ha molta investigació, perquè no és una cosa banal.
D'acord.
I per tant tenim als Estats Units gent treballant en la tecnologia, que de fet la tecnologia ja hi és, perquè en el 2017 es va sortir el primer tractament per curar una malaltia hereditària de la retina, l'Uxturna, que va obrir les portes al tractament de totes les malalties hereditàries de retina, i en això s'ha bolcat tothom, no? Teràpia genètica, teràpia celular, però que es pogués ja aplicar amb l'Uxturna, això és una porta oberta. Hi ha l'Institut de la Visió a París, per exemple, per parlar d'Europa.
Molt bé.
Està clar que estàs formada, no?
És que no tinc temps a perdre.
Aquesta reacció, aquesta reacció ve donada per això que acabes de dir, perquè la vostra lluita és contra el temps. És a dir, el que voleu és que aquesta part de la síndrome, aquesta malaltia associada al síndrome, no es desenvolupi en el cas de la Bruna. No s'ha desenvolupat, entenc, fins ara.
El primer electroretinograma el fan, almenys a Suïssa, en l'operació de primer implant. Aprofiten la sedació i per això fan dos implants en dues operacions diferents, per aprofitar el primer implant a fer un electroretinograma per veure quin és l'estat de la retina. En el cas de la Bruna ens van dir que no es podia confirmar 100%, sempre es curen amb salut, però estava bé. Aleshores, normalment ja surten uns primers punts de retinosi.
I en aquest cas no ha sortit.
I en aquest cas no, però, bueno, sigui com sigui, és molt veloç la degeneració de la retina en el tipus 1, molt sever, i, per tant, la nostra lluita és a contrarrellotge.
Molt bé. Heu fet contacte amb equips científics, sí. Entenc que l'Arnau ha estat en contacte amb col·legues seus que heu estat compartint coneixement,
sí.
I teniu l'esperança de que la ciència pugui, no sé com dir-ho, arribar a temps? O sigui, vosaltres arribar a temps a la ciència?
Jo crec que l'esperança sempre s'ha de posar, perquè l'esperança et dona l'energia d'anar-hi.
Molt bé, perfecte.
No ho sé, estarem preparats pel que s'hagi d'estar, però l'esperança hi és i la feina hi és, no només esperança, sinó el treball, perquè amb el nostre granet de sorra pugui ser possible i ajudi a que la velocitat sigui major.
Vosaltres, Berta i l'Arnau, us heu proposat que la Bruna pugui veure, viatjar, pugui aprofitar tot el que el planeta ens brinda i que molts humans dona la sensació que menys prem.
A nosaltres ens ha agradat sempre viatjar. Ara és molt petita i estem, bueno, acabem de llançar l'organització. Hem estat un any treballant molt, molt fortament, però un dels plantejaments és aquest, que ella pugui viatjar i pugui veure tots els colors, pugui apreciar tot, sí, pugui veure i recórrer el món. No vull dir per si de cas, perquè espero que pugui continuar-ho fent i que sigui un costum que ella desenvolupi, i... però sí, sí, evidentment, poder-ho fer, poder estar en contacte amb els diferents paisatges, poder-los olorar, poder-los tocar, poder-los veure, sí, estimular-la.
Evidentment.
Deixa'm que faci una pregunta vinculada al nostre negociat, com si diguéssim. No sé si estàs al cas de com estan sortint les notícies aquest matí. L'Antonio Guterres, el secretari de les Nacions Unides, ha dit que la situació de l'ésser humà al planeta Terra, doncs, està en entredit i que s'està desenvolupant el que ell ha dit textualment una carniceria humana, ha dit, no? Els països on que s'estan veient més afectats pel canvi climàtic. Davant d'una situació personal com la que tu tens al cap i amb la Bruna, això et permet obrir de tant en tant la mirada, estendre, posar les llargues, pensant en la Bruna també, perquè és el planeta que ella heredarà i que habitarà. De tant en tant et dona temps de posar les llargues o vas amb curtes tot el dia?
Jo abans era sempre de tenir moltes llargues, moltes, sempre, per tothom, pel planeta, em feia patir moltíssim, molt. Ara mateix, honestament, jo, no l'Arnau, jo, tinc les curtes, curtíssimes. És una cosa emocional, és una cosa del dol, és una cosa de la situació. Ara mateix estic com reconcentrada en despegar amb això i en accelerar. Mm-hmm. L'Arnau pot obrir una mica més. Potser és el temperament, no sé.
Temperament i potser la seva formació científica
el
més
fa,
més
pragmàtica.
Sí,
Som diferents. Ell està com, sí, més obert, llegeix notícies. Jo no. Quina jo miro Twitter, notícies científiques, jo tot és...
Has abandonat el món
creatiu. Una mica massa, però en sóc conscient i és una cosa temporal, sí.
Mm-hmm. Molt bé.
Sí.
No, però que, perdona, que sí. En siguis conscient i que d'això et dona la perspectiva de dir, ei, escolta, ara hi ha aquesta prioritat i...
Crec que el fet de ser mare em dona aquest sentit d'haver de tenir perspectiva per no perdre el terra.
Berta, quines són les eines que teniu ara, que heu posat en marxa? Què teniu ara per ajudar la Bruna? I també, molt important, com podem, la resta de la societat, contribuir a aquesta lluita i ajudar no només a la Bruna, sinó a tota la gent, a tots els nens del món que estan patint aquesta síndrome de Usher?
Nosaltres el que vam fer va ser crear una organització que anava de la mà d'una organització que ja estava creada als Estats Units, d'uns pares que portaven 3 anys treballant. Pensàvem que en una malaltia minoritària l'interessant era unir forces, no fer coses separades, i hem creat SafeSide Now Europa perquè allà tothom pugui visitar la pàgina, informar-se, que crec que la informació és essencial, que sapiguem que la societat, això existeix, és bàsic per crear una societat més amable també després i més inclusiva. I allà trobaran eines també per poder participar tant a nivell de generar fons com a nivell de participar o de donar contactes o d'expandir la veu.
Teniu una web en català?
Tenim web, sí. SafeSide Now Europe, diguéssim, però allà teniu tots els idiomes. De moment tenim francès, català, espanyol i anglès.
Molt bé.
Curiós, no? A Europa sou els primers, sou els que heu plantat allò que se'n diu la pica Flandes, que dieu, no, ja hi havia els Estats Units, siguem coherents, unim esforços, però que estreneu,
això ens va
diríem,
semblar
el negociat europeu.
Desafortunadament no vam trobar ningú prou consistent que ens digués, estem aquí, uniu-vos a nosaltres, què necessiteu, què us ha passat? No, vam trobar un desert, força desèrtic, tot i trobar famílies que t'explicaven com estaven els seus fills, t'enviaven vídeos perquè veiessis que desenvolupaven la marxa, que, bueno, que relativament tot podia anar bé de moment. Però no hi havia res, científic no hi havia res. Per tant, havíem d'unir forces i ser, doncs, els dos costats de l'Atlàntic lluitant junts.
Molt bé. Uniu forces, feu posar en marxa aquestes eines. Quina ha estat la resposta de la societat? Com es, és a dir, com està reaccionant la societat davant d'aquesta situació de la Berta, de l'Arnau i de la Bruna? Perquè això és una situació que us afecta als tres. Esteu rebent l'atenció que vosaltres considereu que hauríeu de rebre? Com estem la musculatura social en aquest sentit? Com la trobeu, Tova?
Ara hem fet el llançament fa poques setmanes i hi ha hagut reaccions a nivell, per exemple, personal, d'amistats que no, que feia anys que no et contactaven, de demanar com podien ajudar, de donar-te el seu suport i d'activar-se. Això a nivell personal i, per tant, és molt bonic i és encoratjador també perquè et dona energia que necessitem.
Molt bé.
I a nivell més científic, per exemple, el llançament de tot el treball que portem fent durant un any sembla que està donant fruits. Sembla que hi ha connexions amb l'Institut de la Visió que ja en teníem abans, però de noves. Sembla que a la part de la feina de l'Arnau es desperten coses i es poden desenvolupar programes per treballar en l'Usher. S'activen coses i la gent s'implica. I realment, amb el que dèieu abans de la carniceria, crec que descobreixes que també hi ha una part de món que és amable i que se li desperta la sensibilitat que és tan essencial en tots els àmbits, no? En el medi ambient, en el nostre personal d'una síndrome. A nivell comunicació, que creiem que és superimportant explicar-ho, per nosaltres, evidentment, vital, és difícil poder arribar als mitjans. Nosaltres som molt afortunats d'avui tenir aquest micròfon aquí i poder explicar tot això. Ens sentim profundament agraïts. Creiem que és important perquè hi ha al voltant d'unes 7.000 malalties minoritàries i poder dir que som aquí, que és la nostra responsabilitat amb la síndrome d'Usher, és essencial i bàsic perquè hi hagi, això es transformi en major finançament, en major coneixement de la malaltia. És essencial.
Avui dia el món del podcast ja saps que permet multiplicar l'arribada dels oients, a dir, aquest espai ens han donat mosses, ens han sentit de manera inversemblant. Podria donar-se la situació, Berta, de que una parella o que estigui, o una persona gran, un adult, que estigui davant d'aquest diagnòstic, que estigui absolutament, doncs això, desmotivat, que hagi perdut l'esperança, en escoltar-te rebi una mica de llum, no? Què li podem dir? Posa't a la pell d'aquell dia que van arribant a tu i et van donar aquest diagnòstic i tu vas començar a investigar i a llegir i a mirar a desbrinar què era això del síndrome de Usher. És a dir, quina és l'esperança?
De fet, arrel del llançament hem rebut un parell de contactes de famílies que acabaven de diagnosticar els seus fills, un amb 10 anys, l'altre més petit, i clar, a mi em surt donar molta energia, no? Donar molt de coratge, perquè el que t'espera és una carrera de fons que no saps per on anirà, perquè a més cada individu desenvolupa diferent la retinosi, cada individu té una percepció de l'equilibri diferent, hi ha de més traçuts, de menys, cada individu s'adapta millor als implants coclears o menys, no? Per tant, no saps quin món et trobaràs, però s'ha d'agafar força, s'ha d'agafar empenta, i hi ha equips d'investigació treballant des de ja fa temps en tot el que és la cura de les malalties hereditàries de la retina, i per tant s'ha de confiar, perquè fan meravelles. No sé si a la velocitat desitjada necessiten els seus temps, els seus assajos, perquè tot sigui segur.
La velocitat segurament mai és suficient.
Mai és suficient, però hem de confiar-hi. I si no és per un adult, que serveixin els assajos clínics que es puguin fer amb ells per tota la gent que ve després i que, per tant, tinguem una responsabilitat i un pes social, no?
El fet d'estar a Catalunya i, en aquest cas, doncs, tot el que és el món mèdic, Barcelona, que és un referent en moltes malalties, en centres hospitalaris, etc., això us dona algun tipus de...
No, petit apunt, nosaltres vivim a Ginebra.
Sí, ho sé.
Ah, val, d'acord,
sí,
perdona.
No.
Disculpa'm.
Ho sé. No, però que em refereixo, sé que viviu, però que sou catalans, malgrat que viviu a Ginebra.
I tant, i per això la pàgina està en català.
Sí, per això. Però que una parella, malgrat que potser per gent distant, doncs sou de Ginebra i això... Però que, en definitiva, Catalunya, Barcelona, com com a nucli dur de la medicina, fins i tot del turisme, en aquest sentit, us dona una perspectiva o us dona algun petit avantatge amb la gent que contacta amb vosaltres o estiguéssiu on estiguéssiu al final?
Per nosaltres, el nostre punt de vista és que no hi ha fronteres. Nosaltres ajudarem, nosaltres trobarem i col·laborarem arreu del món, on s'hagi d'anar, on s'hagi de ser. Sí que és veritat que aquí hi ha el parc biomèdic i sí que és veritat que estem fent contactes allà també, perquè últimament amb la teràpia genètica estan sortint moltes coses aquí, hi ha molta activitat, i volem tenir programes també aquí per també potenciar tot el que es pugui treure d'aquí, i a banda que poder parlar en la teva llengua amb un científic és molt més còmode i segurament t'hi entens molt, molt millor, no? Però no hi ha fronteres.
No,
tot i que ens
clar.
Encanta tornar a casa, evidentment. I si el tractament surt de casa, meravellós, clar.
Et consta que hi ha algun assaig en marxa ara, en aquests moments?
Sí. Hi ha uns assajos clínics que ens van dir que... un científic ens va dir que ens contactaria quan s'iniciessin. No ens ha contactat. No sé si és perquè tenen moltes coses. Hem de recontactar-lo, però ara mateix, per exemple, s'està començant a provar uns vectors duals, que es diuen, amb el laboratori de l'Alberto Auricchio, que és de Nàpoles, però és un assaig clínic que es treballa amb pacients d'Espanya, d'Itàlia, d'Estats Units i d'algun lloc més que no recordo. Comencen assajos clínics i és per l'úixer-ho bé.
L'esperança és una trucada.
Ho és, però sabem també que aquest mateix escenari es va donar fa molts anys i va anar força malament. I va ser un gran un assaig clínic per úixer-ho bé, que va ser molt esperançador per tot el món i va ser una gran decepció. Per tant, aquesta decepció està allà.
Que amb tu dius va ser fa molts anys.
Ara
la ciència,
no et sabria dir quants anys,
la ciència ha avançat moltíssim.
I eren uns vectors diferents, eren uns vectors... El problema de l'úixer-ho bé és que la mutació genètica que es diu MIO7A és un gen d'una càrrega molt gran.
Vale. I, per exemple, que té moltes possibilitats de mutar-se i de canviar...
I que és molt difícil d'enviar el cos, perquè... D'acord, aleshores han de fer unes càpsules dobles.
Vale.
I això és una complicació.
No hi arriba.
No hi arriba. Amb una
càpsula d'aquestes.
Que és el que seria l'uxturna, és una càpsula, perquè la malaltia congènita de l'Eber és un pes molt petit. I, per tant, com a mínim, el transport...
És que m'estàs fent una descripció que si tu haguessis entrat aquí i m'haguessis dit, no, és que jo sóc, de recerca biomolecular i tal... No, sí.
Per mi, Francesc, és essencial, és la salut de la meva filla,
clar,
i per tant haig de tenir tota la informació que pugui. Perquè
magnífic.
Jo no tinc estudis d'això i per tant hi haurà coses que no poder arribar i haig de fer confiança.
La gent que està...
Però s'ha de saber, s'ha d'estar informat, que em preguntaves abans, què els diries? Informeu-vos i pregunteu, perquè se't genera molta por de preguntar també quan et diagnostiquen, no? Jo els primers dies no vaig poder mirar què era la síndrome d'Usher a internet, no? L'Arnau va mirar i només veure-li la cara jo no podia mirar. Clar, fa respecte.
L'ajut, en quina forma us pot arribar? És a dir, en suport tècnic, en suport econòmic, en suport emocional, amb tot tipus de suport, entenc. Però ara, en aquests moments, tot passa per això, fer més àgils el món de l'assaig i de la ciència, tirar endavant la recerca, estimular aquesta recerca.
Sí.
Entenc que davant de i segurament l'Arnau ens ho podria confirmar, hi ha infinitat d'urgències i de possibilitats de tirar endavant treballs de recerca. Aquesta malaltia té l'atenció que es mereix per part de la ciència? No ho saps.
No et sé respondre, perquè clar, si hi ha 7.000 malalties minoritàries i ara parlessis amb una altra família d'una altra malaltia, com et puc dir jo que la meva en rep menys que la seva, no? Crec que seria... molt egoista per part meva. Per mi no en rep prou, perquè hauria de rebre tota l'atenció del món. I per això m'hi poso jo a treballar, però clar...
Això t'ha fet entendre la feblesa humana i...
I tant, clar. És una bufetada directa, i tant, clar.
Absolutament.
Sí.
I teniu la vocació i la decisió ferma de tirar endavant i de que la Bruna finalment tinc aquest futur, doncs... perquè el tema auditiu el té d'alguna manera...
Clar, amb els implants coclears, aproximadament, tu tens una audició d'un... Parlo, i puc equivocar-me, però d'un 90... 90% potser. Sé que no sents els semitons i és una desgràcia, però ella entén el llenguatge, es podrà comunicar, sent els sorolls dels ocells, sent les fulles dels arbres moure's, sent les ambulàncies i l'encanta, toca el piano i s'emociona, li canto i s'emociona. Per tant, nosaltres l'hem deixat en stand-by, no tancat, perquè està resolt, perquè ella podrà relacionar-se amb tothom. I quan no vol, treu els implants i es relaxa també. I també vull que pugui gaudir d'aquest silenci que també és ella. L'equilibri l'està treballant i sembla que compensa molt bé. Està començant a caminar, s'agafa ja només d'un ditet i, per tant, ens vam decidir centrar en la visió, sí.
És un àmbit complicat, és a dir, és més que l'auditiu i més que el locomotriu, entenc.
És complicat, però és molt interessant perquè sembla ser que els ulls és un òrgan molt, molt pràctic de poder-hi aplicar tractaments, perquè primerament en tens dos, per tant pots tenir un de prova, i segon que l'accés es veu que és molt senzill i estan com aïllats de la resta del cos. Per tant, dins lo negatiu hi ha aspectes positius.
Molt bé. Jo veig que hi ha un raig d'esperança important
evidentment, i de
llum, no? En aquest cas, és a dir, que no teniu cap motiu per deixar de lluitar en absolut, zero,
no.
I teniu tots els motius del món llum per continuar lluitant. És a dir,
llum que... és la que necessitem, la que necessita la Bruna, perquè és el que es perd, i estem determinats a trobar-ho, evidentment, i enfrontar-nos a les coses com vinguin, però com vinguin, fruit del nostre també treball, i tant.
Hem parlat del suport que heu tingut de la societat. Per part del sistema sanitari, entenc que és el suís, esteu conforme?
Estem molt contents allà. Vam decidir quedar-nos-hi, vam dubtar molt, perquè la patacada, doncs, evidentment, no és ni una patacada. El cop és tan bèstia que necessitàvem la família a prop i els amics, però vam decidir quedar-nos perquè ja tenim molts contactes, molta xarxa, moltes opcions a desenvolupar pel tractament, no? Per la part científica, i per tant vam decidir que fèiem l'esforç de privar-nos de tota aquesta altra part per tirar endavant això, que creiem que si arribem al tractament ens donarà una força i una gratificació tan bèstia que mereixerà aquests anys sense la família a prop.
Una pregunta personal per acabar, suposo.
Acabem. Jo ara faig de dolent.
En algun moment de la nit, quan la Bruna està dormint i l'Arnau també, i tu estàs amb tu al llit, et preguntes com t'ha canviat la vida, com et planteges que això era inesperat absolutament.
Absolutament.
I el canvi de vida ha sigut, entenc, que de absolut, no?
Radical.
I en algun moment de l'entrevista has parlat de ja ho recuperarem, estàs parlant de que ja tornarem, ja recuperarem. És a dir, tu estàs convençuda que arribareu a temps i que podràs tornar a tenir aquella vida que tenia la Berta, dedicada als seus hobbies, als seus...
No sé si voldré tornar com era abans, perquè jo no podré tornar a ser el que era abans. Ara és tan més complexa i tan més hem desenvolupat tot i tant, que és impossible tornar a ser la persona d'abans, vull dir, és impossible. I per tant, jo crec que un cop ficats ara en el món de les organitzacions no lucratives, sense ànim de lucre, i ajudar a la gent, que era una cosa que a mi em faltava molt, sempre ho parlava amb una amiga actriu, com ajudar des de la nostra posició d'actrius, jo crec que ara ja hi estic implicada i que d'una manera o altra si puc continuar ajudant en altres aspectes a que nens del tercer món tinguin també els seus audiòfons, segur que això acabarà sent.
És per això que
és
dic que la Bruna ha tingut sort. És per això que ho dic.
Està
i ho
claríssim.
I encara més darrere d'aquesta entrevista.
No, i a més és el que jo li expressava abans, fa una estoneta, que dic, em dóna la sensació, clar, sense conèixer-vos gens, no? Només una miqueta... Tu, doncs, aquest equilibri de parella amb la part científica, amb aquesta part més d'expressió corporal, més de la banda cultural, em dona la sensació que fareu molta feina, que l'esteu fent i que ho tirareu endavant, perquè és una combinació,
no,
crec, explosiva en el sentit positiu.
Aquesta és la voluntat.
No tinc cap mena dubte, que si hi ha una possibilitat, la trobaran i la desenvoluparan.
Berta Dell, un plaer i sobretot, quan viatgeu amb la Bruna, etc., i vegi tots els paisatges i disfruti dels sons de la natura, etc., etc., expliqueu-li que hi ha un programa que vetlla per tot això, que és molt modest, que, mira, és un raconet del món, però que també lluitem per aquesta banda.
I tant.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
El concurs.
Anem al concurs, un concurs que ens porta aquesta pregunta. Com es diu la malaltia que pateix la Bruna? Un lot de mel alemany és el premi amb... Bé, aquesta empresa del Montsec, que és la més guardonada en aquests Oscars de l'alimentació, que són els Great Taste, aquests premis Great Taste. Concurs de la setmana passada, Meteotemps, el producte d'advecció radar fa una projecció a una hora o a tres hores vista? És a una hora. Atenció, Oriol Masnou de Sant Quirze de Besora. T'emportes, tu i la persona que t'acompanyi, la tries tu, evidentment, un sopar per a dues persones al restaurant Aradi de Platja d'Aro. Això sí, per gaudir-ne en temporada baixa i a concretar els dies amb el restaurant, gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants.
Llar A i consum responsable amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
Què en diem dels microplàstics? Més estudis, oi?
Anem estudiant. Fixa't, és que la ciència, ja saps que la ciència és molt rigorosa i fins que no tenen la dada exacta són incapaços de... I fan bé. Perquè
no, com les xarxes socials o els titulars a cop de ansietat extrema.
O els mitjans de comunicació.
Referia.
Sí. No, està bé que siguin rigoroses i que el mètode, doncs... Però fixa't el que diu. L'Institut Federal Alemany, que ha fet un estudi d'avaluació de riscos, continua dient, continua adoptant, continua analitzant els efectes dels microplàstics en els teixits humans. Diu que no es pot assegurar que els microplàstics tinguin un risc comparativament elevat per la salut humana. Que hi han de ser-hi? No hi han de ser-hi. És a dir, que les alteracions al medi ambient estan claríssimes, sobretot quan aquests microplàstics entren en descomposició, els polímers es distorsionen i llavors entren en suspensió, que diuen ells, les substàncies químiques. D'acord? Però, cuidado, per aquí no s'acaba la notícia. Amb la mateixa seguretat i contundència que diuen que els microplàstics no es pot determinar que tinguin efectes nocius per la salut humana...
Tampoc es pot descartar.
No, la qual cosa és una bona notícia per tu, precisament.
Ah, sí, perquè a mi em van fer l'analítica, és veritat.
Doncs, hi ha un altre element que ve de la descomposició d'aquests microplàstics, que són els nanoplàstics. Els nanoplàstics, perquè la gent ens entengui, tenen una mida inferior a 10 vegades el diàmetre d'un cabell humà. 10 vegades inferior a la mida d'un cabell humà.
Entenc que van pel rec sanguini sense problema.
Aquí, no es tracta només del rec sanguini. Ells estan parlant de com estan alterant el metabolisme de la cèl·lula. I parlen d'unes circumstàncies que jo ja seria entrar en medicina, però que m'han semblat extraordinàriament interessants, no? De com la cèl·lula humana aïlla aquestes partícules infinitesimals, els hi fa una mena de...
Cordó sanitari.
Sí, com si fos
cordó sanitari.
La galla d'un roure, m'entens?
El que es fa a l'ultradreta.
El cordó sanitari.
De fer.
El que els hi fan és això?
Bueno, o a l'ultraesquerra, és a dir, que ningú...
Sí. Tot el que sigui ultra és millor treure-ho de l'organisme.
Sí.
De qualsevol organisme, fins i tot de la democràcia. Els vectors, aquests nanoplàstics, sí que poden actuar com a vectors de malalties. Aquí sí que diuen que aquí sí que estem davant una situació que no entren, no alteren la composició de la cèl·lula, que no suposen una alteració directa per l'organisme, però que funcionen com a petites safates de canapés que van portant substàncies tòxiques i que aquestes sí que les posen a disposició de la cèl·lula. A la qual cosa, la millor manera d'actuar davant dels microplàstics o dels nanoplàstics és fer servir el principi de precaució. I això significa que deixem d'escalfar productes envasats en plàstic al microones. Uh-huh. Deixem d'arribar al cotxe i ens hem deixat una ampolla d'aigua a dins del cotxe i tenim molta set i et diuen, és que està calenta, i dius, és que m'és igual perquè tinc molta set. A tots ens ha passat. A tots ens ha passat, eh? De baixar d'una excursió o de tornar de la platja.
Jo pensava que no havies comprat mai una ampolla de plàstic.
Però, sí, soc humà.
Ets humà i també ets pecador. D'acord.
Doncs això no ho hem de fer, per una qüestió de principi de precaució. Els plàstics com a material no són dolents. El plàstic, jo sempre et dono aquesta primícia, uh-huh. El plàstic no va matar a Kennedy. El que passa és que fora del sistema...
Si ara entrem amb qui va matar Kennedy...
Del sistema, fora de l'economia, fora del sistema productiu, a la platja, al bosc, al carrer, aquí sí que fan nosa. Però si els deixem a dins... Aquesta setmana sortia un estudi molt interessant de si havies d'escollir, des del punt de vista de la petjada de carboni, una ampolla de plàstic o una ampolla de vidre. En parlarem. T'ho deixo aquí. Tu tens la resposta molt ràpida, no?
Home, jo crec que sí.
Va, doncs et portaràs una sorpresa.
Ah, sí?
Ja t'ho dic.
D'acord.
El concurs.
Anem al concurs. Com es denominen els microplàstics de mesura microscòpica? Una ampolla de cava Brut Nature Gran Reserva 2015 d'Agustí Torelló i Mata, el premi. De la setmana passada ja tenim premiada és del Maresme i la pregunta deia: el restaurant Quatre Molins, la vinculació a Mar Moria és total. A la mel o al vi pivota Ar Moria? Doncs és amb el món de la mel, no pas amb el vi. El lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè Novell Residu Zero és el premi. Susana Alonso, de Vilassar de Dalt, la guanyadora. Si no t'anés bé aquest premi, sempre serà cafè Novell Residu Zero, però tens l'opció de triar amb 5 paquets de cafè amb gra o 5 paquets de cafè molt. En tots dos casos, de quart de quilo.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Bé, aquest titular havia d'arribar oficial.
Havia d'arribar de forma oficial i ha arribat. La Unió Europea acaba d'assolir un acord que posarà fi definitivament a les vendes de cotxes i furgonetes amb motors de combustió al 2035. És a dir, que aquella reacció absolutament visceral i neolítica que va tenir la indústria de l'automòbil a l'estat espanyol quan la...
Ah, sí, que van dir que el 2040 era massa d'hora.
Molt bé, la normativa ha estat aprovada pel Consell Europeu, l'Eurocambra i la Comissió Europea. És a dir, que aquí no hi ha més... I estableix que els fabricants, és molt simple, hauran de reduir les emissions dels nous vehicles en un 55% al 2030, l'any que ve és el 2023, això no ens oblidem. Estem parlant d'una reducció del 55% respecte al 2021. I al 2035, és a dir, d'aquí 12 anys, aquesta reducció haurà de ser del 100% de les emissions de CO2.
Clar, el 2035 serà residual, el cotxe de combustió, la venda. Aquí... A la venda, no dic circulant. Perquè, clar, si el 2030 és una reducció del 55...
Clar. Quina és la signatura pendent que té la Comissió Europea en aquest sentit? I és que fem... Perquè estem parlant de vehicle nou. Què fem amb el vehicle usat, no? Què fem amb tot aquest parc mòbil que, en teoria, no es tracta només de reduir la posada en el mercat de vehicles amb emissions, sinó que què fem amb aquest parc mòbil? Aquí no tenim resposta. Això, és a dir, ja sabem que dièsel, gasolina i, cuidado, híbrids...
Sí, clar.
En aquest paquet entren els híbrids.
L'híbrid és un motor de benzina amb una ajudeta elèctrica.
Molt bé.
És el mateix que un
benzina. Insisteixo, estem parlant de vehicles nous. Una clàusula que té aquesta normativa que ha aprovat el Consell Europeu, l'Eurocambra i la Comissió Europea és que hi ha una clàusula que se'n diu clàusula de revisió a l'alça, per la qual cosa la Comissió Europea es reserva el dret d'avaluar el ritme de com evoluciona el mercat per intentar reduir aquest període fins al 2026. Amb la qual cosa la situació és... Això que ens fa dir i que ens fa aconsellar als nostres oients des de fa molt temps que ho venim fent, que s'ho pensin abans de canviar de vehicle, que s'ho pensin, però, sincerament.
Escolta'm una cosa, jo espero que en poques setmanes puguem tenir una persona d'una xarxa de concessionaris a Catalunya de cotxes que resulta que està comprant botigues de bicicletes. És a dir, que si tu et dediques a la mobilitat i veus i ets un estratega, és a dir, si et quedes amb les curtes, malament. Però si mires llarg, com ha de fer una persona d'empresa, etc., i veus cap a on van les ciutats, cap a on van les directives, cap a on va la tecnologia, etc., cap a on va, diríem, el sentit comú, com a mínim d'Europa, si és que en queda, que jo crec que en queda, doncs, clar, has d'obrir i si ara et diuen que el 2035 adeu a la combustió i el 2030 n'han de quedar poquets, escolta, això ha de virar molt ràpid, virarà molt més ràpid.
Sí, amb aquesta clàusula de revisió a l'alça, és a dir, que sí que virarà. El fet és que quan entri en vigor aquesta normativa i quan de veritat els fabricants assoleixin aquest repte, perquè no deixa de ser un repte tecnològic, què farem amb tot el que tenim? Això és el que...
És
una qüestió social i cultural més que una qüestió tecnològica en aquest sentit. Com tot els, bé, de tot això es parlarà i es continuarà parlant a la cimera. I jo crec que d'Egipte sortirà llum sobre aquest posicionament de la Unió Europea.
Ja en parlarem. Confies en aquesta cimera?
Home, tot està enfocat...
Amb totes confiem, abans de començar, però tu que has estat no a les diferents
moment.
Cimeres...
No arriba en el meu moment. Jo recordo París com un moment d'esclat, no?
És allò dir, era gairebé com el 68.
Tot i que t'haig de dir que...
La Revolució Francesa.
Tot i que t'haig de dir que la cimera de París va estar a punt de suspendre's perquè va ser just després. Jo recordo arribar a l'aeroport i la gendarmerie amb els fusells de sal anaven dos i un al mig mirant, hi ha una situació, però en canvi a dins sobretot de la zona blava era molt emotiva, sabia que vindria un gran acord i que hagués pogut ser Glasgow si no arriba a ser pels indis, en el fet que en el darrer moment la van enfonsar amb aquell petit canvi de dir que les energies fòssils havien de ser reduir en comptes de substituir, no? D'Egipte no sé què sortirà, hi ha molta força pels països mediterranis per intentar tirar endavant un acord que sigui, donat que nosaltres ja formem part dels més afectats pel canvi climàtic i fins i tot som susceptibles d'entrar en els fons d'ajuts si la cosa continua com avança, no? O sigui que haurem de seguir-la molt de prop.
Bé, dels vehicles continuarem parlant, imagina't. Fa 10 anys que en parlem.
Imagina't.
Doncs mira,
vinga.
10 o 15 més.
I tant.
No, 15 no, 12, perquè el 2035 són 12.
Exacte.
Vinga, seguim.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, quan es posarà fi definitivament a la venda de vehicles amb motor de combustió? Ho acabem d'explicar. És d'aquí pocs anys. Lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero, o bé 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra, o bé 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. És a dir, el guanyador o guanyadora haurà de triar en una de les 3 per una de les 3 opcions de cafè novell residu zero. I de la setmana passada el Meteoterra, que ja té guanyadora i és de la ciutat de Barcelona. Quines són les 3 parts principals del llibre? Doncs la resposta era el per què, el com i el què. Una ampolla de cava Brut Reserva, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi Marga Casanovas, la guanyadora.
Empresa Green.
Déu-n'hi-do.
Has sentit parlar d'aquest concepte?
No.
Mineria de materials residuals.
No, jo he contestat abans que ho escoltessin perquè tinc el guió davant, evidentment, com gairebé sempre. Mineria de materials reciclats. Està molt bé.
Si haguéssim d'anar a buscar, per exemple, alumini... hauríem d'anar a la natura.
Bauxita,
no? A partir de la bauxita hauríem de fer obrir una mina a cel obert amb l'impacte que té.
Oh, és bestial.
Brutal. Bestial, brutal. Sí. I després la transformació de la bauxita en alumini a partir de l'alúmina, que és una petita proporció, no arriba al 10% de la pedra, de la roca. Si la gent veiés una roca de bauxita, no s'ho creuria. Que d'aquí surt l'alumini.
No.
És de color, terrós,
sí,
entre vermell, sí, granatós... Sí.
El Canadà en saben molt, oi, de mineria d'aquest tipus?
I al Congo, i a la Xina...
Dic el Canadà així amb una mica d'ironia, perquè saps que és un país friendly, és un país...
Absolutely
green.
Friendly.
I dius, ostres, tu, com en saben els canadencs
sí,
i tal,
oh
però...
Oh my God, sí.
Però quanta merda.
Absoluta. Com els noruecs, no?
Com
els
noruecs.
Tenen aquesta imatge d'ecofriendlies i de...
No? 90 i pico de cotxes elèctrics, ja, a les vendes.
Vuitè productor de petroli del món. Doncs en aquest cas...
No hi ha ningú al planeta neta, culpa.
No. El cas de la mineria de productes residuals fa esmena el concepte de deixar d'anar a la natura a buscar recursos per anar a les plantes de triatge, és a dir, a les plantes de selecció i després a les plantes de reciclatge. No? Aquí es produeix un fenomen molt interessant, i és que dissociem el creixement del consum de recursos naturals. Podem continuar creixent sense anar a la natura. Que tenim això, bauxita, que tenim petroli, que tenim cel·lulosa. No, ja la tenim nosaltres. Ja l'hem fet. De fet, hi ha un estudi que diu que hi ha més alumini en forma de llauna d'alumini als supermercats que l'escorça terrestre en forma de bauxita.
Què dius?
Acollonant aquesta dada, eh?
Ah, me l'has de portar, aquest estudi.
Doncs,
Gallego, ja tardes.
Ara hi ha una tendència a fabricar productes de qualitat.
Tu saps el que m'acabes de dir?
Més alumini fabricat, per això et diuen.
Fabricat, no vol dir ara mateix els prestatges,
que la gran mina d'alumini està a les plantes de selecció i no a la bauxita. El mateix passa amb el plàstic. Hi ha una marca, una empresa, que es diu Revolució Limo, que fa molts anys que està treballant en temes de valorització del plàstic post-consum, és a dir, de plàstic que s'ha fet servir, que pot venir de diferents orígens, per fer mobles de disseny i de qualitat. No creguis que estem parlant de mobles d'aquests de... No, del que es feia fins ara, no?
No, vols dir, no és allò de resina que belluga, tremola...
O de mobles urbans, de mobiliari urbà, que es posava a les zones vandalitzades per veure si d'aquesta manera...
Sí,
brètol i li llançava una pedra i la rebotava i li donava el cap. No? Cosa que no és mala idea, de fer aquest tipus de mobles, de mobiliari.
No, és selecció natural.
Però en tot cas, en el cas de Limo, el que fa són mobles d'una qualitat extraordinària. Que estan sortint a les revistes de disseny i a les revistes d'interiorisme. I és 100% reciclat. Aquí on està l'artista, on està la creativitat i el disseny, en fer una amalgama dels plàstics, dels polímers, que sigui atractiva, que no sigui... Mira, ja es veu d'una hora lluny que és reciclat. No, aquí és que és cridaner. És estètic. Bàsicament, és un moble de qualitat.
Si els volem veure, suposo que...
A les botigues de disseny. Evidentment, a la web.
I trobarem en botigues de disseny.
En botigues de moble... És un moble d'un cert preu, ja t'ho dic, eh?
No, a l'IKEA no el trobarem, per entendre's.
No, és aquest concepte, és un altre concepte.
Sí,
el moble d'IKEA compleix dona un servei i compleix una funció.
N'hem parlat.
El moble de disseny i el moble d'una qualitat una mica més elevada ja és per un altre tipus d'usos i d'interiorisme. No?
Sí.
Però aquesta marca Revolución Limo, el que té d'interessant és que està posant de moda el plàstic reciclat, Francesc, en les elites del disseny i del mobiliari. De manera que ara, si tu ets un conseller delegat i arribes de nou al càrrec, en comptes de posar-te una taula de fusta d'aquesta tropical, una taula de teca... No, això ja ha passat a millor vida. Ara el que poses és una taula d'aquestes com les de Revolución Limo.
Això li hem d'explicar al Sergi Ferrer Salat, li hem d'explicar al Miguel Torres, etc. Potser les seves empreses...
Que incorporin aquest mobiliari, que és un mobiliari que diu més, va més enllà de l'estètica i va més enllà del confort que té. És el missatge.
És el missatge.
T'està dient, ei, Reciclar no és cutrejar. I allò que tu creies que eren residus, no ho són, de residus.
Tu havies tingut un jersei Vall de Núria que Ferrocarrils fa uns 15 anys o així va posar al mercat. Bé, era allò, es venia a la botiga de Vall de Núria, a altres llocs, i era una mena de jersei, bé, una mena, no?, un jersei,
maco,
l'escut de Vall de Núria.
D'aquella manera?
Bé, sí.
Per què? Perquè era per demostrar que tu renunciaves a l'estil.
Era plàstic reciclat, no? I era com incòmode, tenia un...
Això està canviant, Francesc.
D'això i...
Això està canviant.
Sí, sí, sí.
Insisteixo en el concepte de que...
Clar, fa 15 anys.
Clar, clar. Com han canviat les coses. Ara el material residual s'ha convertit en un valor. I a companyies, i a marques, i a empreses com aquesta, Revolución Limo, que és nativa circular, és a dir, que...
Això, des del minut zero.
Des del minut zero ja neix com a economia circular, 100%.
No és una reconversió.
No, en absolut, i que està posant en el mercat un altre concepte de moble, un altre concepte de disseny, que jo demano a la gent que ho tingui en compte.
Doncs vinga, ho tindrem en compte.
Vinga.
El concurs.
Anem al concurs. Quin material utilitza la marca de mobles Limo per fabricar els seus productes? N'acabem de parlar. Uns auriculars a Catalunya Ràdio és el premi. I de la setmana passada al Meteoambient, en quin punt de la costa catalana s'ha detectat una nova espècie d'alga invasora? El lot de mels alemany, amb mel, xocolates, fruits secs, vinagre, sabó de mel, mel i suc de llimona i una bossa de tela, és el premi. La resposta era el Cap de Creus i el Toni Canet de Taradell, el guanyador.
Quin temps farà?
Doncs el temps que farà aquest cap de setmana pel que fa a dissabte és senzill, perquè farà sol a gairebé tot Catalunya, però potser l'extrem sud, tot el que són les terres que envolten el Montsià, el Baix Ebre, potser una miqueta la Terra Alta... també cap al Priorat, la Ribera d'Ebre. Aquí pot haver núvols i no descartem alguns ruixats molt més probables a la frontera amb el País Valencià, difícilment a la resta. I, de fet, a la resta de Catalunya sol, perquè serà una nuvolositat i una inestabilitat tallada, literalment amb ganivet. A destacar que la temperatura aquest dissabte al migdia recuperarà una miqueta. I diumenge passaran algunes bandes de núvols de tipus alt o mig, uns intervals de núvols, i aquests intervals de núvols no passaran d'aquí, sol i núvols alternant diumenge. Tot això després que aquest divendres a l'extrem sud de Catalunya i també cap al País Valencià puguin caure aiguats. En el cas de l'àrea fronterera amb el País Valencià, pel que fa al Principat, potser localment més de 100 litres, i el País Valencià també, o fins i tot més de 200 al sud de València i nord d'Alacant. Però això serà aquest divendres. Anem a les previsions, estrictament del cap de setmana. Dissabte, Joan Martos, Collsacabra, doncs pinta domini del sol. Paula, grellada amb amics al Pens. Quin temps tindrem? Doncs ideal, Paula, domini del sol i bo de dia, eh? El solet s'estarà bé, no farà vent fort, etc. Evidentment, quan marxi el sol, cau ràpid la temperatura i més al Pens. Serra de l'Albera, Andreu Ramírez, la mateixa previsió, sol, confort, al migdia, Sandra Sala, Girona, també. A Llagostera, dissabte al matí, Jorge Pérez, també domini del sol. Jordi Sanz, dissabte al matí a Manresa, també domini del sol.
Diumenge, Carme Cubeles, a veure si ens pots dir com estarà el Puigmal el diumenge. Sol i núvols, però no hauria de ser res preocupant. Albert Besòs, ni de boira baixa, aquests núvols més aviat de tipus alòmic. L'Albert Besòs ens diu l'excursió entre Ribes i Campdevànol de 19 quilòmetres a les 10 del matí de diumenge. Ho tindreu bé, sol, alguns intervals de núvols. I el cap de setmana, en general, la Sandra Guarón, Bellver de Cerdanya, Mònica Prats, Riudellots de la Selva, Anna Pasqual a Banyoles. En tots tres casos, fantàstic. Sol dissabte, alguns núvols diumenge, però amb domini en conjunt del sol.
El concurs.
L'octubre d'aquest 2022 ha estat a Catalunya el primer o el segon més càlid de la història. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar de Prior Day de quart de litre al premi. De la setmana passada ja tenim guanyador. És de la ciutat de Barcelona. A la comarca del Pla de l'Estany, deia la pregunta, les pluges més importants es registren en situacions de l'est o del nord? La resposta, de l'est. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar de quart de litre de Prior Day és el premi al guanyador Pablo Muñoz, com dèiem, de la ciutat de Barcelona.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Anna Gort és la finalista d'aquesta setmana. Preciosa imatge d'aquest meandre de sau. És una comparativa, és una foto d'aquelles que enamoren de l'abans i el després pel que fa al novembre del 2020 i el 2022. On es veu, on s'evidencia que la sequera és importantíssima en aquest pantà.
La setmana que ve.
La setmana que ve, temporada del musclo al Delta i el celler Runadelles. Què passa amb els cabirols? És una pregunta que també ens farem i d'altres temes que anirem cuinant aquesta setmana. Som un programa digital, a Twitter freguem els 72.000 seguidors, ja passem a aquesta hora dels 71.900, a Facebook som 28.500, el mail per contactar amb nosaltres, meteomauri@catradio.cat i el web de catradio.cat, presidint-ho tot. I presidint la taula de sol, nostre tècnic José María Campillo, a la redacció Néstor Gómez, presidint també el programa a la sotsdirecció i producció Núria Ventura i presidint aquest micròfon Francesc Mauri. Que vagi molt bé.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.